En Joan Miquel és nascut a Arenys de Mar, llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i guia oficial de la Generalitat de Catalunya, amb una gran experiència en el món editorial, en llibres, articles d'investigació, també en expedicions i conferències, com molt bé sabem nosaltres, perquè l'any passat ens va fer una conferència esplèndida, si recordeu, sobre la pintora barroca Artemisia Gentileschi. A ell li agrada fer investigació, perquè reconec que sempre l'ataquem així una mica a traïció, demanant-li temes fora del modernisme, que és el seu punt fort, i especialment ha treballat les puntes a l'època modernista, i aquesta vegada li vam demanar que ens parlés sobre el Greco, perquè el Greco, sabeu, l'any passat va estar molt en boca i tot arreu, i calia fer una aproximació. Però, com sempre, ell hi ha posat l'apunt especial, la descoberta, i haureu vist que va entre cometes, per alguna raó, catalana del Greco. Ens quedem tots amb en Joan Miquel, a qui agraïm molt, molt fervorosament que ens faci cas cada vegada que li demanem coses difícils. Gràcies.
Doncs bé, al Greco passa el mateix. Se li valora aquest realisme i sobretot se'l valora com un antecedent del que serà la gran escola del segle d'or, sobretot Velázquez. Això fa, per exemple, que aquesta obra que teniu aquí, veieu aquesta anunciació del Greco i al costat tenim aquest Crist, la posició de Crist per part de Manet de l'any 1867. Per tant, ja veieu com aquesta galeria que s'obre al Louvre amb obres del Greco comença a influenciar els artistes, fins al punt que el mateix Manet, el mateix pintor d'aquest quadre, vindrà a Espanya per anar a veure a Madrid i a Toledo en directe les obres d'aquest gran mestre. El mateix passarà, per exemple, amb Cézanne. Cézanne, l'any 1882, farà aquesta còpia versió de La dama de l'Ermini, una obra que fins encara avui en dia no hem pogut, no, o no podem dir si és del Greco absolutament. Però bé, la qüestió és que Cézanne, que alhora també serà un dels grans mestres o els grans inspiradors de l'art contemporani, doncs va ser influenciat pel Greco, que de fet serà un dels artistes més influents en l'art contemporani al segle XX. Això, aquesta influència del Greco en els francesos no només té lloc a les arts plàstiques, sinó també a les arts literàries, a la literatura. Per exemple, l'any 40, Théophile Gautier escriu Viatge a Espanya i en aquest llibre recull una llegenda que farà fortuna i que de fet l'arrossegarem fins avui en dia. I és aquesta llegenda que diu que el Greco, doncs, com a deixeble de Tiziano, que va ser, va haver-hi un moment doncs, que veia que les seves obres eren molt semblants a la del mestre. I amb aquella obsessió per fer una obra absolutament diferent del pintor de Venècia, es va tornar boig i va començar a pintar aquestes formes que tant la caracteritzen, no? Aquests rostres tan llargs, aquestes formes tan primes, on la línia és tan deformada. Per tant, aquesta idea romàntica de l'autor, de l'artista boig, comença a crear-se, a forjar-se en aquest moment, amb els francesos, amb en Gautier, amb en Doré també, amb en de Villiers, amb en Charles Baudelaire també. Per tant, són artistes que veuen en el Greco no només un artista interessant per la seva estètica, sinó també per la seva vida, per tota la llegenda, perquè moltes d'aquestes coses que expliquen, òbviament, no són certes, i ara que se sap molt més la seva vida, però sí que van tenir molt d'èxit. I, de fet, repeteixo, encara avui en dia, molta gent, si preguntéssim coses sobre el Greco, dirien, sí, era un artista que no estava bé del tot, que veia les coses deformades, perquè és el que ens hem arrossegat. De fet, encara som hereus de molta d'aquesta tradició. De fet, el primer que parla del Greco en una història de l'art és un americà, un historiador i col·leccionista, en William Stirling, doncs que publica els Anals dels Artistes d'Espanya i en aquesta primera història de l'art espanyol il·lustrada, doncs hi esmenta i parla molt bé, que també s'ha de dir això, del Greco. Per tant, una cosa que es repeteix, això de que per valorar el que tenim aquí ens han de venir de fora. Aquesta valoració del Greco serà recollida després per la tradició hispànica, tant per espanyols com per catalans. Però, òbviament, el gran protagonista de la xerrada d'avui serà Rossinyol, Santiago Rossinyol. Però hem de pensar que Rossinyol, quan comença a valorar el Greco, ho fa del no-res. Ell recull tota aquesta tradició francesa, però a més hem de pensar que el Greco a casa nostra ja hi era present. Per exemple, pensem aquí, per exemple, tinc aquest Crist amb la creu a les espatlles, és d'Olot, es conserva a Olot, a la parròquia de Sant Esteve, i aquest Sant Pau i Sant Pere eren de la col·lecció Plandiure, que ara està al MNAC. Però de fet, ja a mitjans del segle XIX ens trobem en que a casa nostra hi havia una vintena de col·leccionistes amb obres del Greco o atribuïdes al Greco. El fet que ells, en els seus catàlegs, a les exposicions que feien, i constés qui tenien Grecos, ja demostra un cert interès d'aquesta gent pel Greco. Però serà Rossinyol, Santiago Rossinyol, el gran artista modernista, l'artista per excel·lència del modernisme, el més polifacètic, el que farà doncs, que ens fixem molt més, no només a casa nostra, sinó a nivell internacional, amb la figura del Greco. Però qui va introduir a Rossinyol en la figura del Greco? Doncs va ser Zuloaga, Ignasi Zuloaga, del qual en parlarem. De fet, abans fins i tot de conèixer Zuloaga, o de començar a conviure amb Zuloaga a París, l'any 1893, el 1891, Rossinyol fa un viatge de Barcelona a Vilanova i la Geltrú. I què va veure a Vilanova i la Geltrú? Un lloc que em sembla que hi heu anat, que és el Museu Víctor Balaguer. I el Museu Víctor Balaguer hi va veure aquesta obra, que és aquesta Anunciació. Una Anunciació espectacular que el Museu del Prado havia deixat en dipòsit en aquest Museu de Vilanova, Víctor Balaguer. Víctor Balaguer, que era un personatge llavors molt influent, polític, historiador, escriptor, que tenia molts contactes i havia aconseguit una obra que de fet no va tenir cap mena de problema que li deixessin en dipòsit, perquè de fet el Prado, el Greco, era bastant menys tingut. De fet, Federico de Madrazo, director del Prado, sogre de Marià Fortuny, que també havia admirat molt el Greco, doncs el sogre, en Federico, deia doncs, que era una llàstima que ell no pogués llançar o treure del museu aquestes caricatures del Greco. Això perquè veieu com estava valorat. Per tant, s'entén doncs, que donguessin en dipòsit aquesta obra l'any 1883 al Museu de Vilanova, que va ser inaugurat el 1884. I de fet s'hi va estar fins al 1981, quan amb motiu dels robatoris de l'Eric el Belga, doncs, el Prado va retirar el dipòsit al Museu de Vilanova i se van tornar a Madrid. I ara és una peça estrella. Però en un principi com se la treien de sobre. I Santiago Rossinyol fa aquest viatge a Vilanova, no només per veure el Greco, per veure aquesta obra, sinó també per veure, de fet, el museu, perquè Santiago Rossinyol, a banda d'artista, era un gran col·leccionista. I el millor és que del camí cap a Vilanova, per on passarà amb el tren? Per Sitges. I, de fet, serà quan descobrirà Sitges. Ell veurà que és a Sitges on ell hi ha de posar el seu cau ferrat, aquell cau ferrat que havia fundat a Barcelona, doncs el traslladarà a Sitges i farà de Sitges doncs, un centre importantíssim per la història de l'art. Per tant, doncs veiem que Rossinyol, abans de conèixer Zuloaga, ja coneix el Greco, tot el que a França s'admira del Greco, perquè Rossinyol ha estat visquent també a França, i per tant veiem doncs, que és un personatge doncs, que està, sap el que es cou a nivell internacional. Però l'any 93 decideix deixar Montmartre, Rossinyol, i anar-se'n a compartir pis en una altra part de París amb Ignasi Zuloaga. Un Ignasi Zuloaga doncs, que en aquell moment acabava d'arribar a Roma, era més jove que en Rossinyol, estava ple de força, d'empenta. En Rossinyol ja és una persona que en aquell moment comença a estar una miqueta doncs, fotut, de salut, i per tant seran com el yin i el yang, tots dos es complementaran molt bé. De fet, tot això ho podeu anar seguint, perquè Rossinyol ho explica molt bé en els Impressiones d'Arte, una sèrie d'articles que té sobre la relació tots els anys o el temps conviscut amb Ignacio Zuloaga. Doncs bé, Zuloaga és un personatge que queda fascinat de bon començament pel Greco. De fet, és un dels artistes que l'any 87, per exemple, se'n va al Prado i demana copiar obres del Greco. Pensem que en aquell moment ningú o molt poca gent copiava obres del Greco al Prado. La majoria d'artistes que es copiaven sempre era Velázquez, Murillo, persones molt més reconegudes. Inclús abans de Zuloaga, l'any 84, Darío de Regoyos es pot considerar com el primer pintor espanyol que demana o que s'interessa formalment per copiar el Greco en el Prado. I no l'influenciarà gaire les seves obres, tot i que aquí podem veure un salatge, podem veure un ambient que ens pot recordar l'obra del Greco. El que és cert és que Darío de Regoyos té unes cartes de l'any 84, del 1884, en les que explica un amic seu, doncs, que tot i que a ell no li agrada copiar, davant de les cares del Greco, perquè ell va demanar copiar retrats, no se'n pot estar, hi ha alguna cosa que li treu, hi ha alguna cosa que l'esperona a copiar-lo. I és el que li passarà a Zuloaga. Zuloaga copia obres del Greco al Prado, però a més, fins i tot fa un viatge de París, des de París fa un viatge llampec cap a Toledo. Això ho explica molt bé Rossinyol, que arriba un dia a Toledo, a les tantes de la nit, truca a la porta del sagristà perquè li obre l'església de Sant Tomé, el sagristà no li vol obrir i ell finalment li diu, doncs et dono diners, però obre'm, sisplau, i finalment pot veure el que pot veure Santo Tomé, l'interior del Conde Orgaz, que és una de les pintures doncs, que tindrà més influència en la història de l'art successiu. Doncs bé, tenim Regoyos, tenim Zuloaga i tenim Rossinyol. Què passa amb Zuloaga i Rossinyol? Doncs, de fet, és Zuloaga que comença a parlar a Rossinyol cada vegada més sobre el Greco, sobre la seva importància com un artista que a banda de les seves novetats tècniques recull molt allò que és l'ànima castellana, allò l'ànima més típica d'aquella Espanya relacionada amb Castella, i arriba un moment justament en què a París es troben amb que hi ha dos quadres del Greco a la venda, que són aquests dos que veieu aquí, que són les Llàgrimes de Sant Pere i aquesta Magdalena penitent. Això passa a principis del 1894. Un dia Zuloaga arriba a l'apartament taller que tenen, tot esbarat, perquè s'ofereixen aquestes dues pintures per 1.000 francs. Qui les té, aquestes pintures? Les tenia un català, un financer català, molt reconegut, molt important, que és en Pau Bosch i Barrau, col·leccionista, important col·leccionista de pintura catalana, contemporània de la seva època, però que també tenia aquests pintors antics. I es vol desfer d'aquests grecos, uns grecos que estan signats i que doncs, mostren són obres molt fermes d'aquest pintor. Què passa? Doncs que Laureà Barrau, el pintor, que també és cosí del Pau Bosch, que és el propietari d'aquestes pintures, doncs les vol vendre, però no sap qui, i té dubtes de si vendre-les en Rossinyol, perquè ell i en Rossinyol no s'entenen, han tingut una sèrie de malentesos, però finalment Zuloaga, juntament amb Josep Maria Jordà, que és un periodista, doncs el convencen perquè sí, perquè qui les ha de comprar és en Rossinyol, perquè simplement és el que té més diners de la colla. Sabeu que Rossinyol anava de bohemi per la vida, però ell pertanyia a una família benestant i tenia prou diners per comprar-los. Així ho fan, els compren i els porten a aquest taller. Doncs bé, la veritat és que la vida d'aquests dos artistes, tant de Zuloaga com de Rossinyol, canviarà des del primer moment que tenen aquests quadres a les seves mans. Aquests dos quadres que ara es poden veure al Cau Ferrat, a Sitges. Si hi aneu, ara que acaba de ser remodelat, doncs el podreu veure. Doncs bé, seran Rossinyol i Zuloaga, per tant, els que comencen a casa nostra a potenciar i a donar a conèixer encara molt més la figura del Greco. Com ho veurem això? Doncs ho veurem a través dels escrits. Aquesta és una pintura, un dibuix que Zuloaga fa d'aquestes llàgrimes de Sant Pere per publicar a La Vanguardia. Jo us animo a que, ara que tenim La Vanguardia digitalitzada i la podeu consultar per internet, busqueu els articles que Rossinyol va escriure sobre tot aquest episodi a La Vanguardia, surten en PDF, ho podeu llegir perfectament, i és apassionant veure com es va poder viscar en tot. Aquest dibuix també es pot veure avui en dia al Cau Ferrat. Aquests dos quadres del Greco, a finals de 1894, arriben a Sitges. I Greco, Rossinyol està tan emocionat i veu el Greco com un regenerador de l'art i de la vida cultural del país, que gairebé en els seus escrits el tracta com si fos un sant. De fet, parla dels seus admiradors com devots, i parla d'ell com un artista que s'ha de col·locar en els altars. De fet, el que fan en el 1894 és una processó. Es fa una processó en el que serà la tercera festa modernista de Sitges. Aquí podem veure l'única imatge que es conserva d'aquell esdeveniment, que és aquest dibuix d'en Lluís Labarta, i en la qual podem veure com aquests personatges porten en processó les dues pintures del Greco. Gairebé un acte que podria ser considerat per alguns irreverent, de sacralitzar o de posar als altars una figura vista com un boig o com una persona una mica difícil d'entendre, com és el Greco. Doncs bé, fan tota aquesta processó i en aquesta processó hi ha gent importantíssima en el modernisme català, gent que hi assisteix. Per exemple, òbviament hi ha en Zuloaga, en Josep Maria Jordà, que són persones que han vist la compra a París, però també hi ha en Ramon Casas, l'Enric Clarassó, l'Eseu Maifrent, en Ramon Pichot, en Joan Brull, Raimon Caselles, Narcís Oller, Pompeu Gené. Per tant, podeu veure que gairebé el bo i millor del modernisme a casa nostra assisteixen a aquesta processó per tal d'entronitzar a Sitges la persona del Greco. Com us deia, aquestes pintures finalment seran dipositades en aquest famós museu que des de l'any 1933 es converteix en un museu públic, però que fins llavors havia estat el cau de Santiago Rossinyol. Quina influència té el Greco en l'obra de Rossinyol? Doncs es veurà molt aviat. En un primer moment, Santiago Rossinyol capta del Greco allò, diríem, més superficial, el que podem dir els valors estètics, no només la pinzellada, sinó sobretot els colors. Aquest és el cas, per exemple, d'aquesta obra del 1894, La Morfina, que també està avui en dia al Cau Ferrat, i en la que hi podem veure la presència del groc. Aquest groc, el groc de les llàgrimes de Sant Pere, que hem vist abans, és un color que serà omnipresent en moltes de les obres produïdes per Rossinyol entre el 1894 i el 1896. Tal és el cas d'aquesta, aquest retrat de la senyora de Mrs. McFlower, aquest retrat de Modest Sánchez Ortiz, ja no hi veiem el groc, però sí que veiem aquest impacte que suposen els retrats del Greco, o l'actor José Riquelme. I podem veure com en aquests retrats, perquè en aquest moment Fortuny està molt posat pels retrats, i veiem la presència d'una manera o altra d'aquesta pintura del Greco. Es produeix, per tant, un canvi absolut. Rossinyol no serà el mateix abans i després de la descoberta del Greco, de la compra d'aquests quadres. Abans Rossinyol havia estat molt influït per tant Velázquez, Rivera, com Fortuny, Marià Fortuny i molts altres mestres europeus, però a partir d'aquest moment el Greco li causarà molt d'impacte. Primer de tot, això sí, insisteixo, amb un aspecte estètic. Després veurem que canvia una miqueta la manera d'aproximar-se a l'artista de Toledo. Aquest retrat de la senyoreta Nantes també és influència del Greco. I el mateix passa amb Zuloaga. Zuloaga té moltíssimes obres en les que es veurà aquesta duresa, aquesta manera de tractar els personatges, aquesta estètica, les composicions doncs, típiques del Greco, les veurem a la seva obra. Aquí, per exemple, veiem el fons de Toledo, amb aquest personatge d'aquí, que és un dels primers, un escriptor que va parlar sobre el Greco, l'ermità, per exemple, en què veiem la influència d'aquest Sant Francesc del Greco, i aquest quadre, que no és el Greco, sinó que és una còpia de Rossinyol al Prado. Rossinyol també va al Prado l'any 1897, després de tota aquesta moguda dels quadres, i es dedica a copiar obres del Greco. El següent pas per reconèixer encara més la figura del Greco és construir-li un monument. Aquest monument que veieu aquí, d'en Josep Reinés, la primera pedra va ser col·locada a mitjans del 1897 i va ser inaugurat el 1898. És un monument, el primer que en aquell moment es feia a Espanya o la península per reconèixer la figura del Greco. Jacinto Benavente, un escriptor castellà, va celebrar-ho, però va lamentar doncs, que aquest monument no s'hagués fet abans al Museu del Prado. Però com us he dit, en el Prado encara no hi estaven gaire per revaloritzar la figura del Greco. És l'erecció del monument del Greco a Sitges és interessant perquè, sobretot per tota la literatura que Rossinyol hi desenvolupa, tant pel discurs de col·locació de la primera pedra com pel discurs d'inauguració. I per què? Doncs perquè, de fet, són manifestos en els quals parlen de... Rossinyol parla dels objectius del modernisme a casa nostra i també critica doncs, la situació en què està el país. Sobretot el que insisteix Rossinyol en aquests discursos de col·locació de la pedra i després, un any després de la inauguració del monument, és que l'art és l'únic mitjà que té Catalunya i Espanya per una regeneració. La societat s'ha de regenerar a través de l'art. Després insisteix també que l'art parla molt de l'artista com a persona individual, però que treballa per una col·lectivitat i per tant té una funció social, la de l'artista. I un altre dels aspectes que critica és una Espanya de pandereta i de folklore que un artista com el Greco ha d'acabar amb aquesta imatge i també critica el fet de lo prosaic que poden arribar a ser les guerres. I això per què en parla? Per què en parla de les guerres? Pensem que estem en un moment quan s'inaugura el monument al Greco, doncs que hi ha la guerra amb les colònies, l'independentisme de les colònies espanyoles, aquesta crisi que generarà la generació del 98 i que, de fet, aquesta escultura que va ser feta en pedra de Múrcia, per l'escultor Reinés, Josep Reinés, de fet, l'Ajuntament de Sitges havia demanat de fer-la en bronze, però el Ministeri de Defensa espanyol va dir que no era possible perquè el bronze només es podia fer servir per fer canons, no per fer escultures. Per tant, aquesta és la crítica doncs, que Rossinyol hi fa, no? Doncs, criticar la guerra en contra de l'art. Aquí veiem un paisatge, aquest paisatge de Pollença, aquesta és l'església de Pollença, de Rossinyol. Estem ja a començaments del segle XX, en el període 1901-1904, i que veiem doncs, que el Greco continua influenciant a Rossinyol. Però ho farà d'una manera absolutament diferent. I ho farà sobretot a partir dels salatges i de les atmosferes. Rossinyol continua tenint el Greco com a referent, però no ja com a persona que estudia la psicologia dels seus retratats, no com per tota la subjectivitat de la seva obra, no per les seves composicions, sinó per allò de més simbòlic que té el seu art. I és que en aquest moment Rossinyol està passant per un moment molt influenciat pel simbolisme, per aquest corrent estètic europeu que és el simbolisme. I ho veurem en molts dels paisatges o de les pintures que fa a Mallorca, amb la seva estada a Mallorca. Tenim aquesta i aquest pont de Santa Catalina, per exemple. Aquí veiem la influència del Greco. Zuloaga, d'altra banda, també continua doncs, totalment doncs, apassionat pel Greco i arriba a convertir-se en un col·leccionista del Greco. Zuloaga tindrà, per exemple, aquest quadre d'aquí, que és l'obertura del cinquè segell o les visions de Sant Joan, té diversos títols, que veurem que apareix representat aquí darrere d'un dels seus dibuixos, que és Mis Amigos, el títol Mis Amigos, i en els quals hi podem veure com aquest senyor d'aquí, l'Unamuno, que són alguns dels membres de la generació del 98, dels quals Ignacio Zuloaga coneixia. Zuloaga arribarà a tenir una dotzena de quadres del Greco, alguns atribuïts i d'altres al Greco. Doncs bé, aquí és interessant aquest quadre perquè ens permet parlar de la generació del 98. Pensem que Rossinyol era un personatge molt relacionat amb la resta d'Espanya. Anava molt sovint a Madrid, anava molt sovint a Granada, tenia molts contactes, moltes amistats, i des de bon començament, des de que les obres del Greco arriben a Sitges, doncs tot aquest moment, aquest fenomen, doncs s'estén per tot Espanya i en parla tothom, de l'arribada del Greco i de la importància de Rossinyol com a persona que revaloritza el Greco. Una d'aquestes persones que parlarà de la importància de Rossinyol i el Greco serà doncs l'escriptora Emilia Pardo Bazán, doncs aquesta escriptora encara avui en dia tan poc o tan menys tinguda en la literatura espanyola, i que és un personatge importantíssim perquè, i dic que és menys tinguda, sobretot la seva situació de dona, doncs ha fet doncs, que no estigui prou valorada comparada amb altres senyors de la seva època, doncs Emilia Pardo Bazán va a Sitges, ella visita el Cau Ferrat i després doncs s'encarrega de difondre amb tots els seus articles tot el que Rossinyol hi està duent a terme. Això finalment arribarà en aquesta generació d'artistes de la generació del 98 o d'intel·lectuals com són Unamuno, Azorín, Baroja. Tots ells acaben, aquí tenim Azorín, amb un quadre d'en Zuloaga, i aquest és un carbó d'en Ramon Casas de l'Unamuno. Tots aquests artistes o intel·lectuals de la generació del 98 també agafaran el Greco com un personatge a seguir. També, com Rossinyol, el pujaran als altars. Ara bé, és molt interessant la diferència que hi ha entre els punts de vista català i castellà, en el sentit de que Rossinyol, què destaca del Greco? Rossinyol del Greco es queda sobretot amb la seva modernitat, amb la modernitat de la seva pintura, amb la modernitat del concepte que ell transmet. El veu com un precursor de l'art contemporani. En canvi, els membres de la generació del 98 doncs, veuran en el Greco doncs, com un testimoni d'aquella ànima més castellana, de tot aquell rancio abolengo castellà, de tota aquella manera de fer. Per tant, Rossinyol i els catalans veuen en el Greco modernitat i els castellans veuran en el Greco tradició i passat, sobretot. Això és molt interessant de tenir-ho en compte. Aquesta manera, tots dos, tant la generació del 98 com Zuloaga i com Rossinyol, intenten trencar amb la cultura burgesa, intenten trencar amb tots aquells mals que està passant a Espanya, però uns ho miren des del punt de vista de la modernitat i els altres des del punt de vista del Greco. I de fet és que el Greco s'adapta als dos ambients absolutament. Abans havia passat aquesta imatge, un dels personatges que també és molt important en aquest moment és Pichot, Ramon Pichot. Ell, per exemple, també se'n va al Prado i també copia aquest, fa una còpia, de fet està atribuïda a ell, d'aquest cavaller del Greco que està al Prado, i aquesta còpia del Pichot també està avui en dia al Cau Ferrat. I aquest és un dibuix que Pichot fa de Rossinyol, i podem veure doncs, que està totalment influenciat pel Greco. És un dibuix molt bo en el que podem veure doncs, un Santiago Rossinyol força malaltit que ja comença a ser bastant dependent de la morfina i que en pocs anys doncs, ho havia de passar força malament. Continuem. De la generació del 98 veurem doncs, com tot tira endavant i que es va gestant doncs, a nivell europeu també, cada vegada és més l'interès que va despertant el Greco i arribem doncs, que les noves generacions, una generació potser més vella que la de Rossinyol, també s'interessa molt pel Greco. Vull dir, la tasca que ha dut a terme Rossinyol i que està donant a terme doncs, deixa petjada a molts artistes nous. I no sé si podeu identificar qui va fer aquests esbossos, però un dels personatges a qui va més influir el Greco fins a finals de la seva vida va ser Picasso. Picasso, pensem que, tot i que nascut a Màlaga, és un pintor que per formació gairebé podríem dir que és un pintor català. La formació com a artista de Picasso té lloc a Barcelona, en una Barcelona modernista, en una Barcelona en la qual ell troba uns artistes que el portaran a conèixer el que és l'art contemporani i després doncs, gairebé que l'impulsaran a que se'n vagi cap a París. Picasso coneix el Greco ja l'any 95, l'any 1895, quan amb el seu pare venen cap a Barcelona, doncs fan una parada a Madrid. I a Madrid estem segur que el Prado, perquè el seu pare el porta al Prado, doncs devia veure obres del Greco. Tot i així, Picasso amb què es troba? Es troba amb que el seu pare, que era professor de l'escola de Llotja, de l'acadèmia, un professor doncs, d'aquest art oficial, d'aquest art acadèmic, això del Greco no li anava gaire. Si el pare de Picasso va portar al Prado va ser perquè veiés els grans mestres, sobretot Velázquez i Goya, però no perquè veiés el Greco. Però sabem que des de ben jovenet doncs, Picasso, això de Goya, del Greco, ja li va. Ell, a més, ha sentit tot aquest fenomen de l'arribada dels Grecos a Sitges i també després, posteriorment, la posada de la primera pedra, la inauguració del monument al Greco, tot i que ell no hi està. Però després, quan a partir de 1897 ell coneix a Rossinyol i a Cases en els Quatre Gats, a la cerveseria dels Quatre Gats, doncs començarà cada vegada a estar més i més a prop de totes aquestes idees que li explica tant Rossinyol com Miquel Utrillo, perquè Miquel Utrillo també és un personatge molt important en aquest moment. De fet, en aquests esbossos hi podeu veure com algunes formes, retrat de Rossinyol, per exemple, unes formes que poden recordar aquestes cares tan xuclades al Greco, i fins i tot si veieu aquí, podeu llegir què hi posa? Yo el Greco. Perquè veieu doncs, l'influència que el Greco té. De fet, també tenim uns dibuixos de Picasso a Horta de Sant Joan en el que ell hi escriu Velázquez, Greco, inspirat-me. Per tant, podem veure com aquest jove Picasso, segurament per portar la contrària del seu pare, doncs comença a interessar-se pel Greco, però sobretot per tot allò de modernitat que suposa aquest artista. Un dels amics de Picasso, que va estar amb ell a Madrid l'any 1897, mentre estaven al Prado, doncs explica el que feien i la gent, doncs, quan veia que estaven copiant obres del Greco, els deia modernistes, però com a insult, perquè la gent no podia veure, no podia entendre com estaven, en lloc de copiar altres grans mestres de la pintura, es dedicaven a copiar els Grecos. El seu pare, també, el José Ruiz Blasco, el pare d'en Picasso, estava molt content quan veia que el seu fill copiava Velázquez o copiava Goya, però quan va veure que copiava el Greco li va dir vas pel mal camino. Això ha quedat escrit, això. Aquí podem veure dos dels 21 retrats que en aquest moment Picasso arribarà a fer de Rossinyol i en els quals hi podem veure doncs, aquesta influència d'aquestes obres del Greco i també d'algunes obres que hem vist abans de Rossinyol. Aquest blau, per exemple, que hem vist abans, perdó, que hem vist en un retrat de Modesto Sánchez, de l'actor, i aquest groc que hem vist de les llàgrimes de Sant Pere. Són dues obres, són dos retrats que es troben, aquest al Conventet, la col·lecció Gòdia, i aquest a Nova York, al Metropolitan. Aquí, òbviament, podem veure la influència del Greco en aquest jove Picasso, són unes pintures del 1900. De fet, aquesta pintura d'aquí és un retrat de Carles Casagemas, del gran amic de Picasso, amb el qual marxarà a París per primera vegada i que suïcida aquest noi, el 1900 se suïcida. Ara han fet una exposició molt bona al Manac sobre ell, un pintor que s'ha de redescobrir, en Casagemas, i aquí un retrat d'un personatge desconegut, però en el qual també veiem la influència del Greco. Una de les obres en les quals també veiem molta influència del Greco és l'enterrament de Carles Casagemas. Aquesta obra que veieu aquí va ser realitzada amb motiu de la mort del suïcidi de Casagemas i podem veure, entre d'altres, la influència de l'Entierro del Conde Orgaz, tot i que també s'ha volgut veure el somni de Felip II, l'adoració dels reis del Greco, diverses obres del Greco, però totalment influenciades. El Greco serà molt present també a l'obra de Picasso entre els anys 1901 i 1904, allò que anomenem el període blau. I aquest quadre que abans hem vist, que havia estat a la col·lecció de Zuloaga, aquesta l'obertura del cinquè segell o la visió de Sant Joan, s'ha vist també com un dels quadres que donaria pas a les Demoiselles d'Avignon, aquesta obra de les senyoretes del carrer d'Avignon de Picasso, que es considera com el naixement de l'art cubista. Per tant, fixeu-vos com el Greco arriba a tenir tanta influència que serà molt important i molt present en tot l'art contemporani. Gairebé l'art del segle XXI no el podem deixar de tenir present. I és que s'està vaticinant el que ja deia Rossinyol, que amb el Greco tot allò que havia dit l'acadèmia o que havia prohibit l'acadèmia era possible. Sobretot la no proporció, acabar amb la no proporció. La no perfecció, la imperfecció també és bella. El color, la importància del color, la línia trencada, però també sobretot la introspecció o la penetració en la psicologia del personatge. Tot això és el que havia dit Rossinyol del Greco i el que agafaran molts dels artistes del segle XX, fins i tot fins al segle XXI, com veurem més endavant, encara avui en dia tenim influència del Greco. El Greco serà present en l'obra de Picasso molt més que Velázquez. Normalment sempre sol pensar que les Menines i Velázquez va influenciar molt el Greco, però si féssim un recompte de tota la seva producció veuríem qui és molt més present el Greco que Velázquez. De fet, l'última obra de Picasso abans de morir va ser un mosqueter inspirat en un personatge del Greco. Va ser l'última obra que ell va fer. Posteriorment, o al mateix temps, de fet el Greco serà font d'inspiració de molts artistes. De fet, perquè veieu la importància i el fruit de tota la tasca de Rossinyol com a propulsor iniciador una vegada més de la fama i de l'èxit del Greco, és que a partir d'ell, només perquè tingueu en compte, entre l'any 1901 i 1914 es realitzen o es publiquen més de 150 treballs al voltant del Greco. El 1902, per exemple, amb motiu de l'entronització del fons 13, es realitza una exposició en honor del Greco. El 1909, a l'Acadèmia del San Fernando de Madrid, també es fa una exposició en honor del Greco. El 1911 s'obre la Casa del Greco a Toledo i és quan comença Toledo a fer del Greco un dels seus atractius turístics. Per tant, fixeu-vos com tota aquesta tasca que ha dut a terme Rossinyol i Zuloaga té en pocs anys el seu fruit. El 1908, per exemple, Manuel Cossío fa la primera biografia del Greco. El 1905, uns anys abans, Miquel Utrillo, que era de la quadrilla d'en Rossinyol i d'en Casas, fa la seva primera monografia del Greco. Per tant, fixeu-vos com poc després del monument al Greco i dels Grecos a Sitges, comença a nivell espanyol i a nivell català a potenciar-se molt més tot el que és el Greco i la seva figura. Això també passa a Europa. Europa, els grans moviments d'avantguarda, des del Blue Reiter, des de l'expressionisme alemany, el cubisme, l'orfisme, tots aquests grans estils de totes les èpoques, Kandinsky, per exemple, Kandinsky, que avui en dia ens és gairebé impossible identificar qualsevol influència a l'obra de Kandinsky, que és l'abstracció pura, ell reconeixia com el gran mestre dels artistes del passat el Greco. Aquí tenim una obra de Chagall, per exemple, aquest Chagall, inspirat en aquesta obra del Greco que és produïda encara a Itàlia, aquesta anunciació, encara hi veiem la influència de l'escola veneciana. Aquí tenim un Pollock, un Jackson Pollock, els americans, també l'escola americana, que està tan mancada de referents de la seva cultura del passat, doncs també s'agafen molt al Greco. Aquí veiem un dibuix, un projecte del Pollock a partir d'aquesta resurrecció del Greco. I la fotografia. Encara avui en dia, mirant per internet, em vaig trobar, segurament molts de vosaltres coneixeu en Rubén Cortada, aquest actor, doncs aquesta imatge d'aquesta revista, en la qual hi veiem, òbviament, el Caballero de Manuel Pecho, o fins i tot el Karl Lagerfeld, el dissenyador de modes, va fer una col·lecció, una exposició dedicada a la jaqueta blava de Chanel, i aquí veiem un dels models que va posar, també amb una imatge que ens remet absolutament al Greco. I de fet no cal anar gaire lluny, perquè fins i tot Arenys tenim una obra que està inspirada directament del Greco, i que és aquest, el Panteó que tenim al cementiri de Vallmitjana, i en el qual doncs hi podem veure la influència d'aquesta Trinitat, Santíssima Trinitat del Greco. El colom no el tenim a dalt, sinó que el tenim aquí al mig, i hi ha una sèrie de variacions, però de fet la Santíssima Trinitat va ser una de les obres que més va influenciar els artistes a finals del segle XIX a casa nostra. Després, posteriorment, seria el Laocont o altres obres que ho farien, però en principi doncs, el segle XIX aquesta va tenir molta influència, i ho tenim aquí mateix, a casa nostra. Com podeu veure, doncs, ha estat un breu recorregut per uns anys molt fèrtils de la nostra cultura, en la qual, a través de la recuperació d'un personatge, doncs el modernisme català assenta les seves bases i reconeix com, a partir de la tradició, es pot anar cap endavant, es pot sobretot regenerar el país, que és el que volen, i posar Catalunya a nivell d'Europa. I tot a partir d'un personatge que en un moment determinat havia estat oblidat, rebutjat, però del qual se'n treu el profit. És el que tenen les modes. Això ens passa amb el Greco, ens ha passat amb Sorolla també, que Sorolla ha hagut una època doncs, que estava molt oblidat, molt rebutjat, i ara comença també el seu auge, i ens passarà amb molts artistes, i la natura humana és així, i segurament continuarà passant. Moltes gràcies.
Bona tarda. Vostè ha dit que el Greco, una de les seves característiques, les imatges deformades. I vostè també ha dit que li interessa molt la investigació. A mi se m'acut una investigació, que no sé si s'ha fet alguna vegada, que és veure les imatges del Greco tal com les veia ell. M'explico. Probablement ell tenia alguna deformació ocular que tendia a fer aquestes cares llargues i aquests distes llargs, etc. No sé si això podia tenir algun interès, és a dir, veure les imatges del Greco com les veia ell. És una suggerència.
Doncs recullo la suggerència. Jo a les meves mans és una mica difícil perquè no tinc els mitjans tècnics ni coneixements tècnics per fer-ho, però suposo que algun estudi es deu haver fet, no ho desconec. Però segurament, tot i així, a veure, la seva obra primerenca no mostra aquesta deformació. Pot ser que et passés alguna cosa. La veritat és que no la tinc estudiada, la figura del Greco, tant com per conèixer això, però és interessant. El tema és molt interessant, com veia ells les seves obres. Tot i així, els testimonis de l'època no ens en parlen, d'ell com una persona estranya. Més aviat la veuen com una persona frívola i com dir-ho, malgastadora fins i tot, una persona doncs, que guanyava molts diners però també se'ls gastava molt. Però en aquest sentit de la vista i tot això doncs, seria interessant. És un interrogant. De fet, és un dels atractius que tenim al voltant d'ell.
Hola. Escolta, m'agradaria preguntar-te el cavaller de la Manel Pit si es rumorejava de qui era. Has vingut rumors de que podia ser Cervantes, perquè en Cervantes va anar a la batalla de Lepanto. A aquella famosa batalla de Lepanto va perdre una mà. I I llavors el quadre es diu que, si t'hi fixes, la mà esquerra no està molt difuminada i l'espasa està molt centrada en el cos, a fi efecte que la dreta pugui agafar ràpid el d'això. S'ha comentat això? Ho saps alguna cosa?
És que jo insisteixo, que jo la figura del Greco fins a aquest extrem no li puc dir el que vostè em demana, no ho sé, la veritat és que ho desconec perquè he tractat aquest moment, tracto la figura del Greco o l'he estudiat des d'un altre punt de vista, no centrat en la seva obra, per tant, m'ha sap molt de greu, però la veritat és que no ho sé, sap greu.
Moltes gràcies per tota l'aproximació que ens has fet d'aquest pintor de caire misteriós. I a propòsit d'unes paraules que tu has anomenat moltes vegades, el Cau Ferrat, voldria informar a tots els que estem aquí, que estem treballant perquè la visita al Cau Ferrat sigui la primera del primer trimestre, o la primera o la segona, però vaja, inclosa en el primer trimestre del proper curs. Els veurem directament i aprofitarem per gaudir de tot el que ens has explicat.
Doncs,
gràcies.
Us ho passareu molt bé. No només veient Greco, sinó també la col·lecció de ferros vells, però de vidres i de pintura, i ceràmica i de tot plegat, perquè sobretot veure aquest esperit de polifacètic de Rossinyol. Seguro que us ho passareu molt bé.
Hola. Hola. Hola, mira, és que voldria preguntar-te, primer de tot, no sé si se sent bé, sembla que no gaire,
sí.
L'any del naixement i de la mort del Greco, perquè en aquest moment no l'ubico, diguéssim si és abans, després de Caravaggio, quin any és?
Ell neix el 1553,
sí.
I mor el 1614.
14, o sigui, sí. Després de Caravaggio, no? Perquè Caravaggio el 1610.
Sí, sí, sí.
Vale. No, sí, sí. Ho comento perquè em dona la sensació que hem vist els quadres que hem vist, jo penso que el Greco rep molta influència des de l'escola veneciana, els colors que hem vist grocs, rosats forts i el color clàssic de Venècia, i després aquest mateix quadre, el de la dreta, la Trinitat, hi ha unes anatomies molt poderoses com de Miquel Àngel. O sigui, jo veig, i també els de Caravaggio, el tenebrisme, sempre fosc, els escorços també molt marcats, o sigui que veig del Greco una miqueta de l'escola veneciana, de Miquel Àngel, de Caravaggio, i llavors va influenciar, diguéssim, a parar on te dius tu, a Rossinyol i a l'actualitat, no? És així que està influenciat per aquestes...
Home, és que a veure, el Greco ja té la seva... És que té una obra molt, molt... Si mireu un catàleg raonat de tota la seva producció, veureu que no té res a veure amb el que fa a Creta, o que en diem, amb una tradició bizantina absoluta. Després, quan va a Venècia, en el que està molt influenciat per Tiziano, per aquests colors, sobretot, aquest contrast, el color molt més que el dibuix, que de fet és el que domina més a Roma, i a Roma, òbviament, l'influència que rebrà, no que rep ell, sinó tothom de Miquel Àngel. Les pintures de la Capella Sixtina, del Judici Final, sobretot, influenciaran a tots els artistes europeus. Des del moment en què s'obren la llum i que tothom que es poden veure, influencia tant a pintors com a escultors. Per tant, totes aquestes anatomies, tots aquests... De fet, el Greco s'inclou dins allò que anomenem manierisme. Estan de mig camí entre el Renaixement i el Barroc, i es veu la maniera, aquesta deformació, gairebé que no, si poséssim dret aquest Crist que veníem aquí, veuríem que és un personatge gairebé una mica desgarbat, perquè allarga de forma la figura per tal de que s'adequi la seva composició, però sí, és un personatge ell que rep de moltes bandes, de fet se'l defineix de tot tipus de manera, en el Greco, com un catòlic espanyol, com un bizantí, com un italià reconvertit, vull dir que té tot tipus de definicions, perquè va rebre molta influència, i això és potser la seva genialitat, és que les adapta i les converteix en unes icones absolutament diferents del que es feia en el seu moment, i això potser és la seva genialitat.
Molt bé, moltes gràcies.
Et passo el micro. Algú més s'anima?
Sí, deixem-ho aquí.
Molt bé, Joan Miquel, moltes gràcies.